Molt bon dia, Sílvia. Així és, ens acompanya la Marina Mestres. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Toca secció de Déus meus i, com s'ha anunciat, per parlar de dracs.
Sí, perquè encara tenim Sant Jordi així bastant present, sobretot aquest any, no?, que ha sigut com la manera de retrobar-nos amb les nostres llegendes i les nostres tradicions. Així que, explorant una mica sobre el món dels dracs, diguéssim que hi ha moltes variants del nostre Sant Jordi.
Ara, una vam apuntar. Segurament doncs, hi ha més d'un drac, diferent segurament a la versió més difosa i extensa del que ens ha arribat a Sant Jordi.
Sí. De fet, el nostre Sant Jordi remunta una mica a l'època medieval. És molt típic que hi hagi un cavaller que hagi de salvar una dama i hagi de fer certes proeses per demostrar que és un heroi i captivar així a la població i també a la dama en qüestió. Per tant, això de matar un drac, vaja, a l'època medieval anaven sobrats de dracs. I les variables són moltes, Des del cavaller gandul, diguéssim que es troba en la situació que hi ha la dama i diu, saps què, invocaré que baixi un arcàngel i faci la feina per mi, perquè ara mateix... Vinc cansat, saps? Estic ressecós, ahir vam fer una festeta i ara agafar aquí el ganivet, saps? O llança o el que vulguis. I sí, hi ha de vegades que és que baixa un ésser diví, digue-n'hi arcàngel, digue-n'hi sant, digue-n'hi qui vulguis, que fa la feina pel cavaller. I aviam, igualment se li dona el mèrit al cavaller, perquè ha sigut ell l'únic que ha pensat en invocar un ser suprem perquè baixi a alliberar la dama en qüestió. No es casa el ser suprem amb la drama, li fa la feina bruta, és com el Doraemon, saps? Que li fa la feina bruta al Nobita.
Doncs,
seria el mateix. Sí, això passa.
I el drac sempre representa el mal?
No, bona pregunta, aquí, perquè no, això és molt de la nostra cultura, però en canvi, per exemple, a les cultures orientals, el drac és un ésser
positiu,
que ajuda. L'any del drac a la Xina és un any dels millors que hi pot haver. El drac és el salvador dels humans, és qui normalment interfereix per quan... els humans estem en una situació bastant crítica, els dracs és com que s'apiaden de nosaltres i diuen, va, anem a fer-hi alguna cosa. A causa d'això han rebut grans càstigs els dracs xinesos. Sí, de fet el drac és un dels 12 guardians celests dels humans i de tot plegat, no? Hi va haver una crida allà a la Xina, van dir, escolta, els animals que vulgueu, anem una mica faltats de guardians, saps? Veniu cap aquí dalt que sereu guardians del regne. I els animals van dir, ostres, doncs molt bé, els més llestos o els més que tenien aquesta motivació, aquest impuls intern de dir, ah, anem a veure què s'hi cou, i van anar, la primera la rata, la rata, vinga, va, cap allà. La rata, el tigre, el cavall, el mateix drac, no? Hi ha molts animals, imagina't que el drac forma part d'aquest animalari, si tots són animals normals i corrents, una serp, un tal... I entre tots aquests animals que considerem tangibles, no?, que els podem anar a veure o ens els podem trobar a la selva, hi ha el drac, que no l'hem vist mai més enllà de la ficció, però hi ha el drac. Doncs bé, com a curiositat, dir-te que el gat no figura entre tots aquests animals. O sigui, hi ha un gos, no?, hi ha animals com molt propers. El gat és un d'aquests animals propers que hem sentit nostres i que forma part de grans llegendes, sobretot en terres egípcies. El gat ens ha acompanyat. Doncs bé, no hi és. Per què? Es diu que el gat era veí de la rata. I els gats ja sabem que s'apalanquen molt i dormen molt. Doncs al matí, noi, no es va aixecar el drac. Ai, el drac, perdó, el gat. I el gat, segons la perspectiva del gat, la culpa és de la rata, que era la seva veïna i no el va despertar. I l'hauria d'haver despertat. La rata, a veure, que s'espavili, cadascú hi ha més espavilat, haver-se posat un despertador natural, haver parlat amb el gall en un moment donat, saps? I es diu que la pugna i aquest mal rotllo entre gat i rata rau d'aquest fet, que ja s'ha convertit en una enemistat eterna. Però la culpa és que el gat no va ser despertat i, per tant, no forma part d'aquesta guàrdia animal divina que forma part de l'horòscop xinès. Però, a banda d'això, el drac forma part de moltes llegendes xineses, moltes, moltes, on n'és el protagonista. I una de les més importants explica que hi havia quatre dracs, que són el drac negre, el drac groc, el drac perlí, és com un drac de color perla, i el drac llarg. Aquí no s'hi van matar, era molt llarg, el drac llarg. Doncs aquests quatre dracs, estaven ells, la mar de feliços, volant amunt, avall, tal, i un dia es van enlairar tant que vam tenir una perspectiva de la Terra una mica diferent. Vam veure molta sequedat i molta pobresa i molta gent desesperada. Es diu que hi havia una gran estesa de persones mortes i hi havia una senyora velleta amb un nadó a les mans encenent una mica d'incens i demanant, pregant als déus que enviessin pluja, perquè sense pluja no hi havia aliments. Estaven morint de fam, literalment, morint de fam. Els dracs se'ls van trencar el cor, perquè els dracs xinesos tenen molt de cor. Llavors es van parlar entre ells i van dir, no pot ser, hem d'anar a parlar amb l'emperador de tot plegat, l'emperador de cel i terra, que és l'emperador Jade. Van anar fins allà dalt, i l'emperador Jade no vol ser molestat, eh? És un ésser suprem d'aquests, saps, amb un ego molt gran, que diu, si jo et demano que vinguis, molt bé, però si jo no et demano res, què hi fas aquí, que estic fent la becaina, i mis ministeres, saps? Llavors es va emprenyar, va dir, què passa, aviam? Es passa que la gent, pobra gent, els humans aquí baix estan morint, i clar, ens sap molt de greu enviar una mica de pluja per treure-se'l de sobre. Sí, sí, demà, sí. Ara marxeu, que no patiu, que demà ja enviaré la pluja. demà, ni passat demà, ni l'altre. Van passar 10 dies i la gent seguia morint. Llavors els dracs van dir, no farà res aquest, ja està clar que no, que de cor en té poc, ell va a la seva i els humans al final som, bueno, són una ínfima preocupació de les tantes que té aquest ésser diví. I van decidir posar-hi remei. Van estar pensant i van dir, carai, si l'aigua de la pluja ve del mar, doncs, aviam, nosaltres podem agafar aigua del mar, anem fins a dalt, l'escupim i tindrem pluja. Sí, sí, alguns dels dracs més calents, però ja se sap que els dracs, doncs, sempre, no és que vagin calents, però això no ho sabem, però són càlids perquè emeten foc, doncs, algunes vegades aquesta aigua sortia en forma de vapor. Llavors, aquest vapor s'anava juntant amb altre vapor i formava unes nuvolades negres molt bèsties que desencadenaven la pluja. D'altres, simplement, l'aigua que sortia del mar s'abocava en forma de tempesta, literalment. Bé, tot això va provocar pluges. Els humans feliços, contents, agraïts, però l'emperador Jade no. Home, s'havien posat amb la seva feina, això era cosa seva, ell decidia si havia de ploure o no havia de ploure, si havia un problema o no hi havia un problema. Per tant, aquest emperador va parlar amb el déu de les muntanyes i li va manar que sepultés cadascun dels dracs sota una muntanya. I així va ser. Fa muntanyes enormes, rocs immensos, i van sepultar cadascun dels dracs sota una muntanya. Aquests dracs, com que eren màgics i tenien propietats sobrenaturals, van decidir perforar les muntanyes amb la seva màgia i convertir-se en rius. Per tant, els quatre rius principals que banyen i subministren aigua a la Xina són aquests quatre dracs i porten els seus noms. Cadascun d'ells. Per tant, els dracs no han mort, simplement han mutat, s'han transformat i han aportat vida a les terres xineses. Per això els dracs són molt ben rebuts i molt estimats. No passa el mateix amb la cultura occidental i bàsicament amb el cristianisme. Clar, qui va temptar a Eva al paradís? Qui va temptar a Eva al paradís? La serp.
La serp.
La serp, no? La serp. Es diu que el drac és una mutació d'altres animals, una transformació, de vegades de les mateixes tortugues, però també de caimans, també de cocodrils i molt, molt habitualment de serps. És com un cos de serp amb una mena de grapes que podrien ser de felí, i un cap que de vegades és com de gos transformat i de vegades és fantasia pura, no? Però és una amalgama d'animals. Clar, un 90% és serp enorme, és una mena d'anaconda gegantina. Això fa que el drac no sigui ben rebut, perquè, clar, si deriva de la serp és la temptació, és el mal, és el mateix diable, doncs el drac ve a ser el mateix. Per això moltes imatges de sants, si us hi fixeu, a màrtirs fins i tot, als peus del màrtir s'hi veu un drac, i amb una llança doncs es mata el drac, o amb el mateix peu del màrtir aixafa el drac, que és com dir que el bé guanya per damunt del mal. Per tant, aquests dracs són una altra història aquí mateix.
No és, com a la Xina.
Exacte, no és com a la Xina. Els dracs, amb les llegendes que comentàvem, que moltes volten a un fet d'heroïcitat, arriben a molts països, si no és només cosa de Catalunya o d'Espanya, sinó que a Polònia mateix hi ha una llegenda que és... Sí, podria fer un llibre sobre les maneres d'eliminar dracs. Hi ha quina és més curiosa. Què li fem al drac perquè mori?
Els exterminis.
Exacte.
Dels dracs.
Doncs allà a Polònia va passar això. També hi havia un drac en una cova, hi havia una donzella, que els dracs s'alimentaven d'animals i de donzelles verges, de donzelles verges. La població ruca deia, si el vol donzelles, doncs li donem donzelles. I les donzelles en aquell moment eren... Bueno, personatge sense massa ni veu ni vot ni, és el que es volia, el rol que se li volia atorgar a la dona, que havia de fer el que deia la població, l'home, etc. Segurament no era així, segurament bé, hi ha més d'una heroïna també entre les dones que s'han salvat elles mateixes, que no han necessitat un heroi que anés cap allà. De tota manera, aquí a Polònia el que va passar és que es va fer una crida i es va dir, aviam, algú voldria posar remei i acabar amb aquest drac que s'està menjant a la població i els animals. I van anar tropes, i va anar... Ningú se'n sortia. I des del seu raconet de feina hi havia un sabater molt ingeniós que va tenir una gran idea.
El Sant Jordi polonès.
Exacte, i rocambolesca, per això la idea. Van a buscar la pell d'un xai i la va omplir de sofre i de quitrà. Clar, la va tapar bé, la va cosir amb el seu art, no?, de sabater, i de nit, mentre dormia el drac, es va apropar cap allà a la cova i li va deixar el xai. El drac, quan es va despertar amb gana, va dir, oh, mira el xai de torn, i se'l va menjar, el va devorar. Què passa? Que li va venir molta set, se'n va anar cap a baix al riu, va beure aigua, i la combustió química entre l'aigua, el sofre i el quitrà va provocar una explosió tremenda,
gasos,
que el va deixar fet xixina. Sí, sí, un gas d'aquests nuclear, un gas esperpèntic que va deixar, clar, ja no va existir pols còsmic aquest drac. Així que, com que el rei havia dit també que qui aconseguís aquesta proesa es casaria amb la seva filla, ja hi som, doncs sí, sí, el sabater, no? Sempre és, de vegades, això, no? La persona humil, el personatge humil, que davant l'adversitat es creix, no és una qüestió de força sempre, sinó que de vegades és una qüestió d'enginy. Per això m'agrada aquesta llegenda, perquè més enllà del sable i de l'heroi, també hi ha la persona que destaca entre el poble pla simplement per la seva intel·ligència, no? Per la seva destresa
mental. No cal tenir
mental.
Força.
No cal. Sí, sí.
Un altre tipus de força.
Però, bueno, allò que dèiem, de matar dracs, en aquest cas el van fer explotar. En d'altres casos han creat, igual que s'ha creat aquí un xai de mentida, doncs s'ha creat una noia, una donzella. Això les poblacions més llestes, que van dir, vol dones, home, doncs no li dono. Evidentment que no farem això. I es diu que un ferrer, també veus, un ferrer va crear una dona de cera i la van deixar allà, davant de la cova, i el drac, en aquest cas sempre és tonto, no? Perquè dius, home, tant de nariu podria servir per olorar i una mica saber si aquell personatge és de veritat o no.
No distingia.
No. Es va menjar, va devorar la dona de cera, i aleshores, clar, amb aquella cera que tenia tot empastifada al morro, el que va fer el ferrer va ser posar-hi un ferro roent per acabar de fondre tota aquella cera, i que al mateix temps, a l'empassar-s'ho i a veure aquesta calentura dintre, el que va fer va ser fondre les entranyes del drac i eliminar-lo. És una manera bastant també rocambolesca i enginyosa d'eliminar un drac, tot s'ha de dir.
Però també hi ha aquest punt de valentia sempre, d'enfrontar-s'hi a la dificultat.
Sí. I en aquest cas un ferrer, eh? Abans teníem un sabater, ara tenim un ferrer, gent de peu pla, sense galons, que s'atreveix amb el drac, sí, sí.
No calen exèrcits, ni cavallers, a vegades?
No. I de vegades aquest mateix drac no és tan feroig, eh? Hi ha minidracs. Existeixen dracs petitons domèstics. Com ell que té un gos, doncs mira, que de vegades hi ha un drac que es posa a casa teva i t'aporta doncs bones coses, fortuna. Aquests dracs són molt propis, un tipus de drac, eh? No és que sigui un drac concret, sinó un tipus de drac que se'n diu Puc. No sé si de Puc a Paf hi ha poc, i
un
potser Paf era un drac màgic. El nostre drac també era un d'aquest tipus de dracs, que és un drac petitó, molt propi de les tradicions i les llegendes d'Estònia, de Letònia. Aquest drac es posa a casa i t'ajuda. La família que l'acull, doncs, l'ajuda. Ara, l'ajuda a la manera de drac, eh? També, aviam, el drac no és un personatge bonàs d'aquells que dius, ai, podem fer el que volem. No. El drac el que fa és anar a robar altres bandes, i llavors allò que s'endú i recol·lecta, i diu, calla, per la meva família, saps? Com el gat que tens a casa que et caça un dragonet i te'l porta a casa com a ofrena, diu, mira, he caçat un dragonet, doncs bé, ser això. Si la meitat de coses que devia portar el drac, la família devia dir, saps allò, vergonya aliena, ai, què faig amb això? Però el drac ho feia de bon rotllo, clar, amb la millor de les finalitats. Sí, sí, això els minidracs, eh? Aquests pucs. Però clar, a mesura que es fan grans, doncs es poden tornar perillosos per a algú altre. De fet, una de les llegendes que més va influenciar Tolkien amb els seus relats és una de les llegendes nòrdiques. De vegades hem parlat dels déus nòrdics, de Loki, per exemple. Doncs bé, Loki i un parell de companys seus d'aquests poderosos déus d'allà dalt, nòrdics, van matar per error a un nan, que era fill d'un gegant, compte amb això, també les llegendes nòrdiques, un gegant que té per fills tres nans. I un d'aquests nans, que es podia mutar en altres animals, doncs anava allà en forma de llúdriga, i aquestes coses que passen, no? Que dius, ai, mira una llúdriga, pam, la caço, i dius, ai, no, ara resulta que era un nan fill d'un gegant, me cachis. És per compensar aquest error, aquests déus van decidir donar al pare d'aquest nan un tresor com or. Què passa? Que aquest or transformava la gent. Quan no era guanyat de manera legítima, o no era amb un legítim propietari, el feia cobdiciós. Per tant, ell va negar tenir fills per quedar-se amb tot l'or. I els fills, quan van veure això, van matar el pare. O sigui, el germà del mort primer en forma de llúdriga van matar el pare. Se'ns acaba el temps, oi? Me cachis. Bé, doncs aleshores...
Pot haver un segon capítol.
Pot haver una continuació. Sí, sí. La qüestió és que això desencadena tot un... I un dels fills s'acaba convertint en drac tancat en una cova perquè porta un casc que el transforma en coses macabres i xungues. I aquest drac podria ser l'equivalent de l'Smug que ens apareix també en els relats de Tolkien. I el seu germà Gollum, que tenia l'anell, li va quedar un anell de tot aquest tresor, pobret.
Ja que et dic, clar. Doncs Marina Mestres, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres en aquesta secció de Déus Meus. Hem fet aquesta excursió per la geografia mitològica. Fins la propera.
Perfecte, fins la propera.